tirado arriba del coche.
Hay otra máquina en Siria.
Hay una máquina en Siria. Ya estoy trabajando en Siria.
RAC més 1 us ofereix Oxigen, amb Mònica Usart.
Entre els dies 17 i 18 de juny de l'any 2013 hi va haver unes inundacions a la Vall d'Aran que ho van arrasar tot. Es van combinar una situació de pluges abundants amb el desgel i això va provocar una riuada històrica. Què va passar? Estava previst? En aquest episodi us ho expliquem.
En aquest episodi, les inundacions a la Vall d'Aran.
La temporada de neu de l'hivern del 2012 al 2013 va ser excepcional a l'Aran. En alguns casos, les acumulacions de neu van ser les més importants dels darrers 15 anys. El 12 de febrer es va assolir un màxim històric a la Bonaigua de 411 centímetres. Després, els mesos de maig i juny van ser poc càlids, amb temperatures 2 graus per sota la mitjana. D'aquesta manera, ens van plantar l'estiu amb més d'un metre de neu a cotes a partir d'uns 2.000 metres. Amb aquest escenari a la mà, pels dies 15 i 16 de juny, hi havia un pronòstic complicat. S'esperaven pluges fortes i abundants i, a més, una pujada de la temperatura que dispararia les màximes per sobre dels 30 graus a la Vall d'Aran. Això podia provocar el desgel de la gran quantitat de neu que encara hi havia.
Va ser un hivern amb molta precipitació.
David Torres, tinent d'alcalde de Naut Aran.
Crec recordar que va ser un any que hi havia com, no sé si van ser com 29 dies seguits o 30 dies seguits amb precipitació de neu. Llavors hi havia uns gruixos molt importants de neu. Després va fer molta calor i recordo que el dia d'abans dels aiguats, concretament era el dia de la festa d'Aran. Llavors vam fer la festa institucional, que era el dia de la Vall d'Aran, i per la tarda va començar a ploure molt. Llavors jo recordo que aquella nit pues, continuaven, els rius ja baixaven molt plens, clar, perquè hi havia molt de desglaç, perquè hi havia fet molta calor i baixaven molt plens. I aquella nit jo recordo que estaven dormint i me van aixecar del llit perquè vaig rebre una trucada i me van dir, escolta, tindries que venir a veure el riu Arona i perquè baixa molt alt i ja s'està sortint per alguns barges ja. I ja dic, en sèrio? Dic, no pot ser. Dic, sí, perquè clar, no, ningú havia dit res, ni havia previsió, ni ningú esperava que passés això. I llavors, sí, en arribar ja vam veure que estava molt, molt ple i que hi havia això, la possibilitat de que se sortís el riu del marge.
Durant la matinada, el cabal del riu augmentava de manera desmesurada.
Quan jo me n'assabento de la inundació...
Juli Sala, veí de la zona.
Perquè durant la matinada el riu creix molt en el seu pas pel golf de Salardú. Hi havia un petit camp de golf pitjampat a la ribera del riu Garona, en el poble de Salardú, i el riu puja tant que comença a afectar a la casa, diguéssim, a la casa club, que era doncs, on fèiem tots els serveis de restauració i la recepció del camp de golf. I en un company se n'assabenta, em truca de matinada, entrem no sé com a dintre de la casa club perquè ja tot era aigua, entrem no fent-ho bé perquè òbviament era perillós i podíem haver anat riu avall. Entrem, intentem treure el màxim que podem que no afecti i a partir d'allà doncs esperar. No vam poder fer res més que esperar.
L'aigua anava guanyant terreny i era impossible aturar-la. A les 6 del matí ja sonaven totes les alarmes.
Tot allò va passar el 18 de juny, justament és un dia després de la festa d'Aran, que és el 17 de juny, i celebren cada any una festa nacional que normalment reben la visita d'una autoritat catalana, normalment el president de la Generalitat. Havia pujat l'Artur Mas i havia sigut un menys això. Llavors, el dia següent, que va ser un dia molt plujós, com vam constatar després amb les dades que ja ens van arribar, jo recordo que la matinada de dimarts m'havia aixecat molt aviat perquè era una època que justament tenia una mica d'insomni perquè havia deixat de fumar i portava parxes de nicotina i tenia insomni. Aleshores, si em despertava molt aviat pel matí, em dedicava a planxar davant de la tele i mirava les notícies. I aleshores, no sé si eren les 6 del matí, molt aviat va sonar l'alarma perquè, clar, va aparèixer el síndic Barrera entrevistat en directe al 324 i aleshores sortia explicant més o menys com estàvem vivint aquelles primeres hores de la creixuda del riu Garona.
Tinc en línia el síndic d'Aran, el senyor Carles Barrera. Síndic, bon dia.
Hola, bon dia.
És una situació molt complicada la que es viu en aquests moments a la vall d'Aran?
Bé, doncs amb aquesta la situació és des de les 5:30 de la matinada. Tenim els pobles de Salardú, una part del poble evacuada, el poble d'Arties també mig poble evacuat, el poble de Tredòs una situació força greu. Afectacions a la carretera a la C-28 entre Garòs i Arties, la depuradora del Naltaran absolutament inundada, el Garona té una amplada de més de 100 metres a molts llocs, i ara estic al parc de bombers d'emergència.
Aquell matí s'havien emès alguns avisos quan es va veure com es combinava la pluja abundant amb la desfeta del gel, però ni de bon tros s'esperava aquest desastre. La pluja a l'estació meteorològica de Viella-Mitjaran va arribar als 125 litres per metre quadrat del 17 al 19 de juny, 100 dels quals van caure en un sol dia. És molta aigua, però no és excepcional.
Oxigen.
Mira, nosaltres, clar, a la tele en aquell moment estàvem fent el 8 del dia amb el Cuní a 8 TV.
Pol Marçà, periodista.
Llavors, diumenge al vespre, quan ja es comença a veure que els rius es poden desbordar, que la previsió era la que era, ja ens posem una mica en prealerta de què pot passar, i el dilluns, molt d'hora al matí, no recordo quina hora era, però bastant d'hora al matí, tenint en compte que era un programa que s'emetia al vespre a nit, potser cap a les 9 o així, i ja em van dir, cap aquí, que te'n vas cap a la Vall d'Aran. I sí, va ser tot activar-ho ràpid, de passar per la tele, recollir l'equip i tirar amunt.
Els mitjans de comunicació es van desplaçar ràpidament cap allà, però arribar-hi era difícil.
Crec que aquell dia vam enviar el corresponsal de l'Alta Ribagorça des de Pont de Suert i no va poder creuar el túnel de Viella ja.
Helena Culleré, periodista del diari Segre.
Perquè a mig matí del dimarts la situació era bastant caòtica a nivell de carreteres i aleshores el síndic Barrera va explicar que ells havien activat totes les alertes i s'havien ficat en marxa a les 4:40 i de totes formes sí que és veritat que parlant després amb testimonis aranesos ells ja ens van dir que durant tota la nit no havien pogut dormir, és a dir, els havia passat una cosa molt curiosa que era que s'havien passat la nit sentint el soroll del riu. El riu vol dir la força de l'aigua estava aixecant les roques molt pesades, les estava aixecant i les estava desplaçant fins que xocaven les unes amb les altres i això era un soroll que ells no havien percebut, els joves de cap de les maneres i els més vells podien recordar una riuada que va ser més catastròfica a nivell de víctimes mortals perquè sí que n'hi va haver, que havia passat 50 anys abans, el 63.
Feia molts anys que els habitants de la Vall d'Aran no sentien aquest soroll d'aigua i aquesta roca xocant entre elles. Un so que feia por.
Aleshores, el riu Garona va començar a desbordar-se des de abans d'Arties i va seguir tot el seu curs fins a la frontera amb França, que crec que són uns 45 quilòmetres, i a mesura que avançava anava guanyant terreny. Després vam fer bastant reportatge sobre aquest tema i vam parlar amb experts que ens deien que hi havia una dita popular que és ben certa, que és que el riu sempre baixa amb les escriptures sota el braç. I és així, eh? El síndic d'Aran deia que el riu sempre recupera el seu llit. Vol dir que s'acaba menjant amb una riuada de retorn de 50 anys o de 100 anys, s'acaba menjant les curves i tira en línia recta, i això és el que va passar.
Oxigen.
El riu arrossegava tot allò que trobava pel camí i els ponts feien totalment de tap. A Arties, la situació era especialment complicada i és que el riu Garona passa pel vell mig del nucli urbà.
A veure, la gent del poble, els veïns, tot era per telèfon, per la vessant un, per la vessant l'altre.
David Torres, tinent d'alcalde de Naut Aran.
Un estava aquí controlant, l'altre estava allà. Llavors, me'n recordo que nosaltres al poble d'Arties teníem un antic pont en un porxo que estava cobert. Llavors, clar, van començar a baixar molts arbres pel riu. Hi havia molta vegetació al riu perquè no estaven nets. Vam tenir por que, clar, que s'aganxessin els arbres i, bueno, fessin un tap d'això i encara es fos pitjor. Llavors hi havia unes màquines d'una empresa de construcció ja que tenim al poble i vam decidir, i escolta, això el més factible és tirar el pont a baix, no el pont, el porxo, perquè pugui passar tota l'aigua per dalt, perquè no fes un tap. I llavors van dir, pues, endavant, van treure el porxo perquè pogués passar l'aigua i llavors pues, això va afavorir bastant la baixada de l'aigua.
Tot i les tasques que entre la gent del poble intentaven fer per minimitzar les conseqüències, el risc era extrem.
I llavors vam decidir, escolta, això va en sèrio, veies que no parava, que anava a més, i cada vegada baixava més vegetació pel riu, cada vegada més alt, i vam veure que hi havia algun pont que se començava ja, els fonaments, estava entrant l'aigua per darrere, i vam dir, ostres, això tenim que agafar i treure la gent del poble i portar-lo cap a la part de la carretera, perquè si hi ha alguna emergència no podem quedar-nos aquí tancats a l'altre cantó del riu. I llavors van agafar un noi que és bomber, i vam dir, escolta, tenim que t'agafar i anar a buscar la gent que sabem que està viu sola a casa o que té gent gran que té dificultats per sortir i que tothom vagi cap a la carretera, cap a l'església de dalt del costat de la carretera i que se quedin allà, que era la part del on tenim el parador nacional i la carretera.
Hi havia gent gran que no volia sortir de casa i es van quedar allà. El poble va quedar dividit en dos perquè un dels ponts s'havia trencat i a l'altre l'aigua passava per sobre. Hi havia gent que era en una zona elevada més segura i altres que corrien perill.
La veritat que és una sensació molt d'impotència, d'angoixa, perquè clar, veus que no pots fer res. Va baixant l'aigua, tu no pots fer res més que deixar que vagi baixant i que pari en algun moment i ajudar la gent que tenia dificultats. Entre tots els veïns pues, se van ajudar entre tots. Pues, un porta de mantes, l'altre tenia menjar. Va fer menjar per tothom allà que podia. La veritat que els restauradors del poble, pues, la gent del Parador Nacional va acollir la gent a dormir allà. Un altre hotel que tenia també va donar de menjar a tothom allà que podia. Bueno, se van ajudar entre tots perquè ja no podies fer res. Fins al dia següent que va sortir un dia espectacular de sol i ja quan va baixar l'aigua vam veure totes les destrosses que havia fet i ja va començar la gent pues, a la solidaritat de la gent, pues, ajudar-se entre uns i els altres a ajudar la gent que havia patit més mals a les cases. Va caure una casa també, me'n recordo, vam veure com queia la casa, se la van portar al riu i per sort era una segona residència que no vivien allà.
A Arties l'aigua es va endur dues cases, va creuar pel vell mig del camp de golf i quan va arribar al Baix Aran, direcció França, hi havia trams on ocupava uns 100 metres d'amplada.
El poble semblava que havia passat la bomba d'Hiroshima, perquè no hi havia carrers. L'aigua s'havia emportat els carrers, s'havia emportat els ponts, vam intentar obrir perquè se pogués passar provisionalment per allà. Sort vam tenir un camí que hi havia, que és el camí Enreiau de tota la vida, que no s'ha asfaltat, però bueno, va servir. Que recorre tota la Vall d'Aran, doncs aquell va quedar bé i la gent podia passar per allà, perquè inclús la carretera per baixar allà ja s'havia esforçat també. Van tenir que recuperar primer el que eren els accessos, subministraments d'aigua també. Afortunadament, bueno, doncs vam poder tenir recursos a l'Ajuntament i vam poder treballar ràpid en aquest sentit. Però sí que és veritat que clar, és un trasbals per el dia a dia, vamos, de la població.
Oxigen.
Una altra de les poblacions afectades va ser Salardú.
Una vegada vam poder rescatar les quatre coses més importants o pujar-les, diguéssim, a alçada.
Juli Sala, veí de la zona.
A veure, va ser algú de bojos perquè de nit, amb poca llum, pujant-ho com podíem, ja estava tota la part de baix de l'edifici anegada, l'aigua ja començava a pujar per l'escala a la planta zero d'aquest edifici, era un edifici amb una planta zero, una planta inferior i una planta superior, doncs ja començava a haver-hi doncs, això, dos trets dits d'aigua a la planta zero. I aquesta planta zero és on teníem doncs, tot el restaurant, la recepció del camp de golf, les cuines i tot això. Doncs, bueno, tot aquest material que podem salvar el pugem a dalt, a la planta, diguéssim, per les escales. I a partir d'allà, quan vam considerar que era el màxim que podíem salvar i que les condicions ens permetien estar allà, doncs poc més vam tenir que esperar, intentar ajudar en els bombers que van venir en aquell moment.
Els pompiers i equips d'emergència i seguretat van haver de trencar murs, travessar rius i jugar-se la vida per evacuar tots aquells que havien quedat atrapats. Amb aquesta situació, el corresponsal del diari Segre no va poder arribar a la zona zero i el Pol Marçà, amb l'equip de 8TV, ho intentava.
I arribar fins a Vielha no hi havia problema, perquè s'arribava pel túnel i en aquest sentit ja està. El que passa és que, de fet, a l'arribar el que ens va passar és que ja vam veure que moure'ns era literalment impossible. És a dir, la sortida de Vielha per anar cap a l'est, és a dir, cap a la part baixa de la Vall d'Aran, estava tallada perquè a l'últim pont de Vielha el riu estava completament desbordat, havia sortit de mare, havia inundat la carretera i un polígon industrial que queda just davant d'on hi ha els pompiers, els bombers de la Vall d'Aran, i allà el riu, no sé si portava 5 o 6 metres d'aigua de profunditat i amb prou feines podies creuar el pont sense que saltés la carretera. I per anar cap a Naut Aran era inviable. És a dir, el riu havia entrat al poble d'Arties, l'estava arrasant, s'havia portat per endavant el càmping que hi ha a l'entrada d'Arties, els carrers del poble s'havien convertit en el riu, l'aigua estava entrant als baixos de les cases, que els havia entrat pràcticament un metre d'aigua a l'interior de les cases que estaven a tocar del riu, i no ens podíem moure. És a dir, literalment, Vielha estava tancada per la Garona.
El Pol es va quedar allà una setmana i a poc s'obrien camins per poder recórrer la zona.
Jo vaig arribar el dilluns que va començar la pluja forta i ens vam estar allà al final tota la setmana. De fet, vam pujar pràcticament, que ja comptàvem que hi estaríem un dia, potser dos, no? I dèiem, escolta'm, això després passarà i ja està. I al final va acabar sent una setmana. El dimarts va ser el primer dia que vam poder pujar cap a la part alta, és a dir, cap als municipis de Naut Aran, d'Arties en amunt, i de fet s'hi va poder anar perquè la carretera no hi era, però el govern aranès va habilitar pels mitjans de comunicació una pista de muntanya que ens la van obrir i ens van portar perquè poguéssim arribar al poble d'Arties, que va ser quan vam veure, clar, un poble absolutament devastat, on hi havia un pam de fang encara per tot arreu, amb una situació absolutament lamentable. La gent, evidentment, estaven treballant d'una manera desmesurada que no havien tingut temps ni de pair-ho, pràcticament, no? I eren conscients que el poble s'havia salvat, per dir-ho així, més enllà dels desperfectes que s'havia ocasionat, però que hi havia moltes cases que haurien de pràcticament començar de zero.
L'Helena Culleré, periodista del diari Segre, va decidir anar cap allà durant la setmana del desastre per veure com havia quedat tot.
Jo tenia festa per aquells dies i havíem reservat hotel i havíem reservat un viatge per la zona. Llavors vaig voler visitar la zona zero, diguéssim, i realment la imatge era devastadora, era esperpèntica. Hi havia al Baix Aran, no sé si era a l'Es o a Bossòs, si et ficaves de peu mirant cap al riu a la marge dreta, veies a la marge esquerra una casa per dins, perquè el riu havia baixat amb tanta força que s'havia emportat sota del terra, diguéssim, i havia baixat completament una façana cap avall, i veies les habitacions i veies un cotxe aparcat al pàrquing amb el programa que el cotxe no podia tirar enrere perquè tenia precisament el riu.
Una sensació que comparteix amb el Pol quan fa balanç de la situació.
jo vaig quedar molt frapat, això sí. Jo crec que tothom, és un cop havia passat tot, des dels primers dies tothom tenia molt clar que la part del Naut Aran i fins a Viella i la pròpia Viella i el tram del riu va ser una preocupació molt gran, sobretot el primer, el segon i el tercer dia. Segurament també perquè molts mitjans estàvem allà com podíem i vam cobrir aquell tram. I no, jo crec que és el tercer dia, quan baixem a l'est per primera vegada i veiem que allà la Garona que tenia desenes de metres d'amplada, jo crec que feia 40 o 50 metres d'amplada, s'havien desaparegut façanes de les cases, hi havia cases que la façana no hi era i veies el cotxe aparcat, era com si haguessin tallat la casa pel mig literalment, no? I aquella part baixa de la Vall d'Aran jo crec que és l'última a la qual hi vam poder arribar i segurament jo crec que va ser on hi va haver algunes de les destrosses més heavies que vam poder veure aquells dies, el que passa que la part de dalt doncs sí que perquè el riu era molt més estret, no? I tenies moltes cases amb molt de fang, amb molta aigua, no? Però potser a mi sempre m'ha quedat una mica el sentiment de dir, escolta'm, la part baixa de l'Aran potser va ser l'última de la qual ens en vam amoïnar i la veritat és que hi va fer molt mal l'aigua.
Oxigen.
Quan hi ha una desgràcia d'aquesta magnitud, sempre es busquen i s'analitzen totes les raons. Tan sols la pluja i el desgel van portar aquesta situació o hi va haver altres factors?
Al final és una vall pirinenca que està construïda a l'entorn del riu, que és on hi havia l'aigua. El que passa és que sí que és cert que amb el creixement urbanístic, sobretot fruit del creixement turístic, doncs havia portat a urbanitzar o a edificar espais del voltant de la llera del riu que no van ser capaços de suportar aquella vinguda d'aigua, perquè els que van caure centenars de litres d'aigua. Al contrari del que està passant aquest any, aquell hivern hi havia molts metres de neu acumulats a les muntanyes de la Vall d'Aran, i recordo també bastant d'enuig com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre gestionava no només aquells dies, sinó la neteja de la llera de la Garona, perquè una de les coses que va passar és que va baixar de tot amb el riu, de rocs i d'arbres i de branques, etc. I com acostuma a passar en situacions d'aquestes, aleshores van començar a donar-se de tots els mals.
Feia molta por perquè veies baixar tots els arbres.
David Torres, tinent d'alcalde de Naut Aran.
I alguns se quedaven enganxats als fons. Llavors, això sí que ho veus, però clar, jo no sé si això, no crec que influís això. Clar, va ser tota una sèrie de factors. No només això, sí que és veritat que en aquella època estaven els rius bastant, bastant bruts de vegetació, no s'havia fet ni un manteniment adequat. I que va ser un factor que va influir? Pues segurament, però que va ser el definitiu o el principal per això, jo no ho crec.
Per tant, aquí hi havia dos factors més a tenir en compte. Edificar al bell mig del curs d'un riu i no retirar arbres i roques que eren a la llera d'aquest riu. A partir d'aquí, es va aprendre alguna cosa?
Es va dir que es treballaria a partir d'allà, doncs, com millorar perquè no tornés a passar.
Juli Sala, veí de la zona.
Perquè, òbviament, la Vall d'Aran és una vall molt tancada en la qual el riu doncs, té molt protagonisme, tant a nivell social com a nivell geogràfic, perquè passa per tot el centre de la vall. Aleshores, doncs, va haver-hi uns canvis de normatives, amb afectació a les lleres del riu, tot això. I clar, va haver-hi molta gent afectada en el sentit de cases, en el sentit de càmpings i tot això. I es va dir que es farien moltes més coses i que, bueno, doncs el típic, no? Quan passa, doncs, bueno, cal reinventar-se, no? Però es va millorar, es van fer algunes escloses, les normes de no poder estar a menys metres de la llera del riu, però la veritat és que no es va fer res més que això, que avaluar els danys, van venir els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro i van estar allà. Molts advocats apareixien aquells dies per rascar el màxim possible, però la veritat és que el riu segueix passant pel vell mig de la Vall d'Aran, com és i com ha sigut i com serà sempre.
L'episodi de la Vall d'Aran va ser excepcional. Tot i els danys materials, afortunadament, no hi va haver víctimes mortals. Tot i això, cal fer moltes reflexions. Fins a quin punt podem edificar en zones inundables? Podem culpar dels nostres desastres troncs i roques que ocupen la llera dels rius de manera natural? com han d'actuar les centrals hidroelèctriques? Tot i que molts d'aquests punts han de millorar, també cal que ens posem al cap que davant de situacions extremes de la natura sempre correrem un risc.
RAC+1 us ha ofert Oxigen, el podcast amb Mònica Usart, amb el disseny de so de Salva Cormina i la veu de Ramon Bartolí.